Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? El canvi climàtic no és només una amenaça ambiental, també s'ha convertit en una emergència sanitària global. L'augment de les temperatures, els fenòmens meteorològics extrems i l'alteració dels ecosistemes estan afectant directament a la salut humana. Malalties que abans eren pròpies de regions tropicals estan arribant a zones temperades i el nombre de persones vulnerables creix cada dia. Les onades de calor són, amb diferència, el fenomen climàtic més mortífer a Europa. Hem de dir que les persones majors de 80 anys presenten un risc 8 vegades major que la resta de la població. L'augment de les temperatures i les pluges irregulars estan afavorint la proliferació de mosquits, paparres i d'altres animals transmissors de malalties. Els efectes del canvi climàtic també repercuteixen a la salut mental. Aquelles persones que han perdut les seves llars per incendis, inundacions o sequeres extremes pateixen amb freqüència estrès posttraumàtic, ansietat, depressió o sensació de desesperança davant el futur. El concepte d'ecoansietat o ansietat climàtica està sent cada vegada més estudiat, sobretot entre joves, conscients de la deterioració ambiental i de la falta de respostes eficaces per, òbviament, dels governs. Per a frenar i mitigar els efectes sanitaris del canvi climàtic es necessita una combinació de prevenció, polítiques públiques valentes i també educació ambiental. El canvi climàtic afecta especialment els qui menys responsabilitat tenen, la gent gran, els nens, les comunitats rurals o les empobrides. Frenar aquesta crisi exigeix, doncs, actuar no sols per a protegir el planeta, sinó també per a salvaguardar la nostra salut. La ciència ja ha parlat amb claretat, ara li toca a la societat i als governs escoltar i actuar amb major urgència. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I després d'un dia molt calorós, molt i molt calorós, mirem què passarà demà dijous. Aquests dies ja hem vist que estem enregistrant temperatures més altes del que portem d'any i hem superat la barrera dels 38 graus a les comarques de Ponent. Malgrat que els termòmetres ja han tocat sostre, la calor intensa es mantindrà encara durant uns quants dies més, amb pocs símptomes d'inestabilitat. Per tant, el temps dels propers dies es presenta tranquil. Dijous serà un dia plàcid i de temps assolellat arreu de Catalunya. Pot aparèixer algun núvol baix, puntuant en algun tram de la costa o alguna pinzellada de núvol prim ben poc important. A la tarda també s'hi poden afegir nuvolades al sector del Pirineu, però no s'espera que arribin a deixar precipitacions. Malgrat el sol, tindrem una tonalitat de cel lleugerament blanquinosa o grogosa a causa de la presència de pols en suspensió que arribarà des del nord d'Àfrica, ajudada per la presència d'una baixada situada a l'oest de la península, que també és l'encarregada de mantenir aquesta injecció d'entrada d'aire càlid a casa nostra. Així que, temperatura elevada, però ja diuen que no pujarà més. Gràcies. I de les temperatures al trànsit, hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara a les principals vies catalanes? Li traslladem la pregunta a en Roger Serra des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. A banda de les aturades habituals a aquesta hora, àrea metropolitana de Barcelona, repassem incidències. Autovia 2 a Santa Coloma de Cervelló estan acabant de retirar la càrrega d'un vehicle accidentat. Hi ha un carril tallat en sentit Barcelona, aturades de més de 4 quilòmetres entre Pallejà i Santa Coloma de Cervelló. Això a l'autovia 2 i en sentit Barcelona. També a l'extrem sud de Barcelona, autopista del Garraf, C32 a Viladecans, un accident que talla carril. També en direcció a Barcelona, cues un parell de quilòmetres en aquest tram de Viladecans de l'autopista C32. I a l'extrem nord de Barcelona, Potenor B20, a tocar del nus de la Trinitat, un vehicle avariat que també talla carril d'entrada a Barcelona, cua de més de 3 quilòmetres. Per tant, evitem aquest tram de la Potenor, cua de més de 3 quilòmetres entre Badalona i el nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Que no és poc. Paciència i sobretot aire condicionat si en teniu al cotxe, perquè sé que hi ha gent que no té aquest aire condicionat i és una autèntica bogeria estar ara mateix dintre d'un cotxe amb la calor que fa. Paciència i sobretot bona companyia si no la tens sentada al teu costat, la tens a través de la ràdio i sobretot de la cadena COPE. Salutacions de qui et parla i espero que estiguis amb nosaltres fins a les 8, que és quan acaba la linterna de COPE Catalunya i Andorra, però després comença la linterna amb Ángel Expósito. Per cert, avui començarem parlant d'un tema força important. Sempre hem parlat de la importància de donar òrgans, no? I això ve a col·lació perquè avui estem parlant al llarg de la programació de COPE dels transplantaments. Sabíeu que fa 40 anys del primer transplantament hepàtic pediàtric a l'Hospital de la Vall d'Hebron? Això ens ho explica avui la companya Yolanda Bernal.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar ProSegur, mejor...
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Cámbiate a Windows 11 y procesador Intel con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Protege tus datos con la máxima seguridad y la IA más avanzada.
Y llévate un portátil Lenovo Yoga 7 ahora por solo 849 euros.
Además, con nuestras tecnoventajas, como los 3 meses de seguro gratis.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 12 de junio. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
COPE Catalunya y Andorra.
Enguany, l'Agència Tributària de Catalunya t'ajuda a fer la declaració de la renda d'una manera més clara que mai, amb més oficines i més punts d'assistència perquè tinguis tot el suport que necessites. Demana cita prèvia a partir del 29 d'abril si la vols fer per telèfon o a partir del 29 de maig si prefereixes fer-la presencialment. Reserva-la a través del web o l'app de l'Agència Tributària de Catalunya o al telèfon 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
COPE Catalunya i Andorra.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían:
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec. Si quieres mantener tu colesterol lejos, ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Baby, baby, you, put your love in me.
estem d'aniversari i és que fa 40 anys que es va fer el primer transplantament hepàtic pediàtric a Espanya. Va ser a l'Hospital de la Vall d'Hebron i aquella fita va marcar l'inici d'una nova etapa en el tractament de les malalties hepàtiques greus en infants. Fa 40 anys, la Berta, que tenia 2 anys, es va sotmetre a un transplantament de fetge pioner. L'operació va durar 11 hores, va estar ingressada 56 dies i, malauradament, la Berta va morir 6 mesos després. Però des d'aquella fita tan important s'ha avançat molt i s'ha millorat la supervivència dels pacients. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, a l'inici, com en el cas de la Berta, aquests procediments doncs eren molt llargs. Els pacients estaven moltes hores en uns quiròfans que eren petits i també hi havia moltes dificultats per trobar donants pediàtics. Però uns anys després es van donar passes importants amb 2 canvis. El primer, s'ha millorat en l'ús dels immunosupressors per controlar el rebuig a l'òrgan transplantat. Això ens ho ha explicat el doctor Ramon Charco, qui va ser cap del Servei de Transplantaments de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.
Primers 20 anys, on va haver molt canvi a nivell de la immunosupressió, és a dir, dels medicaments que donem a aquests nens perquè no facin rebuig o partint d'aquest rebuig ben controlat. Des de fa 20 anys doncs, estem fent servir els mateixos medicaments, però sabem fer-lo servir molt bé, de tal manera que controlen molt el rebuig amb molt pocs efectes secundaris.
I un segon pas endavant doncs és la forma d'aconseguir donants. Al principi eren només pediàtrics i posteriorment, i per dir-ho de forma planera, es va començar a treure un trosset de fetge adult per a transplantar-lo a un nen. El gran salt endavant, diu el doctor Charco, va ser el 2018 quan aquesta tècnica es va institucionalitzar. I això ha permès que pràcticament no hi hagi llista d'espera per a un transplantament pediàtric.
Hi ha hagut un gran acord a nivell estatal amb la ONT, pues tots els fetges de menors de 35 anys que són donants pues, s'adjudiquen d'entrada al poliinfantil, no? I això ha fet que hi hagi un canvi radical en la llista d'espera dels nens. Les llistes d'espera són molt més curtes, de tal manera que com els fetges s'aprofiten per poder transplantar un nen i un adult, pues, la llista d'espera d'adults tampoc queda permesa, no? O sigui que ha sigut un gran què.
I un altre canvi, com deies, la Berta va estar ingressada 56 dies, ara la mitjana està en unes 2 setmanes. És veritat, com diu el doctor Charco, que els nens arriben a l'operació doncs en millors condicions que abans, però la recuperació, sens dubte, és més ràpida.
La recuperació que tenen aquests nens, la veritat és que ara que arriben altres tant en molt millors condicions que arribaven altres 8 anys i 90, però la recuperació és excel·lent, vull dir, ara estan 2-3 setmanes ingressats de mitjana. Abans podien estar 2-3 mesos ingressats. I ara la veritat és que molts, una setmana o 10 dies, se'n van lliurar ja 2 setmanes, 3.
I tots aquests avenços influeixen en una millora de la supervivència. La petita Berta va morir, però la taxa de supervivència a hores d'ara se situa en el 90%.
Doncs, com estem explicant, des de l'operació de la Berta fins a dia d'avui han passat ja 40 anys i al llarg de tot aquest temps moltes altres persones han passat per la mateixa experiència i en la majoria de casos han pogut fer una vida normal. Per exemple, Joan Escolà, que ara té 21 anys i qui li van fer un transplantament de fetge que li va donar el seu pare.
Exacte, el Joan, que ara té 21 anys, va ser transplantat quan tenia 8 mesos només. Tenia una malaltia que obligava a fer aquest transplantament i els metges van haver de recórrer al seu pare.
Bueno, jo tenia una malaltia que es diu atrèsia de vies biliars i bàsicament si no em trasplantava el meu fetge deixava de funcionar i moria. I no hi havia cap donant i perquè jo soc zero negatiu de grup sanguini i me'l va haver de donar el meu pare. I li van treure la meitat amb ell i me la van posar a mi.
Evidentment, el Joan no se'n recorda de res, només tenia 8 mesos. Li han hagut d'explicar tota la història i sempre ho ha viscut amb molta normalitat perquè està transplantat, no li ha suposat mai cap problema.
Jo la veritat és que mai ho he vist com un impediment a res, la veritat. Sempre he fet vida normal, he fet esport tota la meva vida, he anat a classe, igual que els meus companys amb tot. I simplement és, et canvia la vida perquè t'has de prendre X medicaments i anar cada X temps a l'hospital a fer alguna revisió, algun control, però per lo de més, vida normal.
Doncs això, com diu el Joan, l'única limitació que té, si es pot dir d'aquesta manera, és que s'ha de fer revisions i controls periòdics i prendre alguna medicació que s'ha anat reduint amb el pas del temps. Ell és molt conscient de que va tenir molta sort, gràcies a la investigació, perquè la seva intervenció fa 40 anys hagués estat molt més complicada.
fa 20 anys era molt diferent. Tipo, fa 20 anys el que em van fer a mi era com quasi impossible. Ara, a dia d'avui, es fa bastant sovint aquesta tècnica.
I què li diuen al Joan quan explica que li van transplantar el fetge? Doncs d'entrada, molta sorpresa, però els amics i companys de tota la vida ho viuen amb molta normalitat.
Bueno, els companys de tota la vida, els amics de tota la vida de l'escola i tal, sempre ho han vist molt normal, perquè com que des de petit ha sigut així, i gent que he anat coneguent més endavant, al principi sí que flipen, però després ho acaben normalitzant molt ràpid, la veritat.
Doncs el Joan és un dels gairebé 500 infants que durant aquests 40 anys els han transplantat el fetge a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
Tiri, tiri, tiri.
Gracias, Yolanda Bernal. Las 7 de la tarde, 15 minutos. Escuchas a la Linterna Cope Cataluña y Andorra y seguro que esta música te suena. Te suena seguro, vamos. ¿Cómo no te va a sonar si es de Línea Directa? Y si no te sonaba, de todo lo que aseguran, también aseguran lo que más te importa, que es tu salud. Porque tu salud no entiende de esperas. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. Y si te cambias, te mejoran el precio de tus seguros directamente. Línea Directa, el valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en X, arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope. En facebook.com/la linterna y en Instagram, Expósito-Cope.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Ha aprovat posar en marxa el Pla de Justícia de Pau i de Proximitat que permetrà la creació de les noves oficines de justícia dels municipis. El jutge de Pau és una figura arrelada a Catalunya i la Generalitat en té les competències segons l'article 108 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, però amb la nova llei se'n proposa una modernització amb una figura amb 170 anys d'història. La missió d'aquest Pla 25-28, que abasta 898 municipis, i és el primer específic sobre la justícia de pau a Catalunya, és facilitar a la ciutadania l'accés a la justícia a través de les oficines de justícia dels municipis que donaran suport als jutges de pau. L'objectiu és aconseguir que la justícia de pau i de proximitat sigui un servei públic proper, àgil i eficaç per a la ciutadania, que ajudi a prevenir i resoldre aquells conflictes en aquells municipis on no existeix el tribunal d'instància. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Montse.
A migdia COPE, la Judit Monge, subdirectora general de Suport Judicial i Coordinació Tècnica del Departament de Justícia i de Qualitat Democràtica, ens ha conformat que la nova llei salvam aquesta figura del jutjat de pau que està en perill.
Sí, està bé en perill, tot i que és una figura amb 170 anys d'història, doncs hi havia en aquest cas el dubte si la seva continuïtat o no s'anava a protegir per la llei. Finalment aquesta reforma sí que protegeix aquesta figura i a més amplia les seves competències. Unes competències que ens ha explicat a migdia a COPE la subdirectora general de Suport Judicial i Coordinació Tècnica Judit Monge.
Un punt fonamental és que la figura del jutge de pau es manté. Ara ja poden realitzar conciliacions de fins a 10.000 euros, s'ha incrementat. Poden també celebrar judicis verbals fins a 150 euros. També s'obre la porta, és cert que necessita un desenvolupament normatiu, però s'obre la porta a que puguin també entrar en l'àmbit dels delictes lleus.
Curiosament, una de les competències que tenia el jutge Sant de Pau era la possibilitat de formalitzar matrimonis, no?, via civil. Hores d'ara, després d'un error en la tramitació, ha quedat en suspens i els jutges de Pau confien de que hi hagi aquesta esmena de l'error i que puguin, doncs, retornar a aquesta activitat. Una qüestió fonamental, ara que sabem, doncs, que quines són les competències dels jutges de Pau, que recordem sempre actuen a nivell de cada municipi on tenen la seva competència, és com podem arribar al jutge de Pau. És a dir, com i quan podem anar? Veritablement és molt fàcil, això ens ho ha explicat Judit Monge, la facilitat, doncs, de voler la seva mediació en un conflicte municipal.
I pots anar sol i demanar, doncs, cita i demanar, doncs, aquesta conciliació en el cas de que tu estiguis visquent, doncs, un conflicte, no?, per exemple, a nivell veïnal, no?, que és una mica l'àmbit més clàssic en el que pot intervenir el jutge de Pau, no?, i on pot fer, doncs, aquesta feina que realment sí que elimina aquesta possible litigiositat, no?, aquest possible agravació del conflicte que després acabarà, doncs, en un jutjat.
Clar, aquest és el gran objectiu, no?, dels jutges de Pau, a banda de nivells administratius, poder resoldre petits conflictes, fins i tot ara també hi hauria el delicte de menors, també dins de les seves competències, per evitar que aquest conflicte tingui una tramitació judicial, no?, i que les dues parts acceptin, en aquest cas, la mediació tant del jutge de Pau com de la jutgessa de cada localitat.
I quina és, Sergi, l'opinió dels protagonistes, és a dir, els jutges de Pau?
Doncs mira, saludem aquí a la linterna de COPE Catalunya i Andorra a Francesca Terrón, que és presidenta de l'Associació Catalana en Pro de la Justícia i, a més, jutgessa de Pau d'una localitat tan important com és Salt, a la comarca del Gironès. Per tant, doncs, que millor que ens expliqui ella com estan vivint aquesta reforma i també les expectatives de futur dels jutges de Pau. Francesca Terrón, benvinguda aquí a la linterna de COPE Catalunya.
Bon dia a vosaltres, per donar veu.
Vostè fa una valoració positiva de la reforma d'aquesta llei perquè considera que amb aquesta reforma el més important és que consolide la figura de jutge i jutgessa de Pau. Per què creu vostè que ho consolide?
Crec que consolida perquè en principi aquesta llei, en el seu primer redactat, si s'hagués aprovat com estava redactada, no seríem avui aquí. Llavors ha sigut tot un treball i un esforç per part tant de l'Associació Catalana en Pro de la Justícia com de la voluntat que hi ha hagut del govern de que aquesta figura, més que desaparegués, consolidar aquelles competències que tenia i que estava fent, de fet, des de avui, justament aquest any, 170 anys d'història.
I vostè considera que és una figura, per exemple, a Salt, on vostè està exercint, que ha d'anar més? M'ha parlat anteriorment d'una ampliació de les competències. Això què es veurà a la pràctica?
Sobre la pràctica, les competències que seran acompanyades d'una formació prèvia. Les competències són les que tenim ara i possiblement pues, aquelles competències que ja les teníem, perquè no és que no les donguin de nou, és que en un moment ja les exercíem i va decaure, que són aquests delictes lleus que es fan sempre al territori que nosaltres exercim, perquè nosaltres exercim dintre del que és el municipi. I llavors tornar a rescatar aquells delictes lleus, que és el que realment està col·lapsant ara.
Per cert, com està la situació a hores d'ara dels matrimonis? Poden realitzar aquesta funció o encara no, presidenta?
Doncs, miri, la circular que nosaltres vam rebre, justament es van rebre una circular a l'1 d'abril, perquè la llei entrava en vigor el 3 d'abril, en la qual se'ns comunicava pues, que a partir d'aquest dia pues, nosaltres no tindríem competències per celebrar els matrimonis civils. I en aquesta mateixa circular comentaven que intentarien revertir l'abans possible aquest error, perquè ha estat un error. Han preguntat diverses vegades i la resposta és que la voluntat és de revertir-lo, però que encara no se sap la data. Per tant, a dia d'avui encara nosaltres no podem celebrar cerimònies civils.
S'ha d'esperar que hi hagi una revisió, en aquest cas, i una esmena al que tothom considera que ha estat una...
Nosaltres com sabem que s'han presentat esmenes, que les esmenes estan aprovades, i que, bueno, està en tràmit que això en vies de solució.
Hi ha algun perfil determinat per ser jutge o jutgessa de Pau? És a dir, un perfil humà per accedir a aquest càrrec?
Bueno, personalment crec que, vull dir, has de tenir un perfil, sí, adequat, perquè jo penso que no tothom pot ser jutge de pau perquè, va bé, és una feina que l'has de sentir, no? Perquè ara mateix, tal com està l'exercim, és perquè ens agrada. Som persones que tenim una voluntat de servei públic i ens agrada el tracte a les persones i llavors sí que hi ha que haver aquesta sensibilitat, no? D'apropació, que vegin aquesta persona propera i que una persona, doncs, abans es deia la persona en sentit comú, no? Mm. Però més enllà del sentit comú, evidentment, també hi ha d'haver-hi una formació pues, adequada per exercir aquelles competències que el càrrec les té.
Potser me parla de vocació, me parla de formació, me parla de sentit comú i al cap de la fi doncs és una feina que t'ha d'agradar, no? Perquè no es fa des d'un punt de vista econòmic.
No, absolutament. No. Sentit econòmic, evidentment, cobres una quantia que sempre va condicionada al nombre d'habitants del teu poble, del teu municipi, però és una quantia que, per això, els jutges de pau, en el meu cas particular, doncs jo hi treballava i després de la meva jornada laboral doncs m'anava al jutjat, perquè, evidentment, el que et donen és una cosa molt... és simbòlica.
Francesca Terrón, jutgessa de pau de Salt i presidenta de l'Associació Catalana en Pro de la Justícia, gràcies.
Moltíssimes gràcies a vostès per donar veu a aquest col·lectiu.
Sergi Tor, moltes gràcies.
Gràcies, Samons. Ens hem atençat avui amb aquesta figura dels jutges de pau. 170 anys d'història a Catalunya. Déu-n'hi-do.
Bona tarda. De la tarda, 26 minuts, i a la linterna de COPE Catalunya i Andorra vull recordar-te que sempre va bé, perquè me n'adono que cada cop que ho dic veig que hi ha més persones que comencen a mirar la plana web de COPE. Ho dic perquè si t'has perdut una entrevista, si vols recuperar un tema que has escoltat al llarg de la programació de la cadena COPE, o si vols escoltar un programa sencer o mirar les notícies, l'actualitat d'última hora, que sàpigues que ho pots fer a través de la web COPE Catalunya i també a través de les xarxes socials X i Facebook, eh? És molt senzill i és una manera, no sé, de que si, per exemple, estàs treballant de matinada, no? I vols escoltar aquest programa mentre estàs treballant a les 3 de la matinada, doncs te'l poses tranquil·lament i ens escoltes. Bueno, no marxeu gaire lluny, perquè segur que molts de vosaltres, inclús alguns, hi hauran de vacances en el mes de juny, esteu pensant on anireu, què fareu, què coses portareu, quina maleta fer, més gran, més petita, si portarem això o allò altre. Doncs atenció, perquè avui el Dan Mirón, que és advocat especialista en aeronàutica, ens parlarà què passa si ens perden la maleta. Una cosa que passa, no sovint, però passa. I jo, per exemple, ho he viscut en primera persona. Així que les orelles ben obertes, perquè ara ens ho expliquen.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se recupera la esperanza? Es completamente comprensible que cuando las cosas no te van bien, es normal que tengamos esos momentos de caída. Somos humanos. Ahora, eso es una cosa como momentos puntuales. Y otra cosa es cuando se convierte en un estado de ánimo.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes. Gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Oye, para los que tenemos jardín, ¿existe una alarma que pueda protegernos si saltan la valla?
Claro que sí. La alarma de Securitas Direct con sus nuevos detectores de exterior. Si alguien se cuela en el jardín, identificamos con inteligencia artificial si es un intruso para avisar a la policía de inmediato.
Pero mi perro está siempre fuera. ¿Saltará la alarma?
¡Qué va! Nuestros detectores distinguen entre animales y personas.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Quan s'ha facturat l'equipatge en un vol i arriba el moment de recollir-lo a l'aeroport, la majoria de passatgers sempre mirem amb una mica d'enneguit la cinta transbordadora per si no veiem sortir la nostra maleta. Que l'equipatge arribi a destí a temps i en condicions és responsabilitat de les companyies aèries, però a vegades això no passa. De cada 1.000 maletes, n'hi ha 6,9 que es perden o que no arriben en bon estat als aeroports, segons l'índex de l'any 2023 que ha fet l'empresa aeroportuària CITA. Avui volem parlar amb el Dan Miró, que és advocat, al qual recorrim sempre que parlem de temes també estiuents, entre d'altres coses. Senyor Miró, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Escolti'm, certament passa això, no? Sempre tenim una mica de recel quan hem deixat la maneta a la bodega a l'hora de mirar la cinta i dir no viene, no?
Correcte. És a dir, primer hem de tenir clar que la majoria d'aquests 6 per 1.000, de cada 6 maletes de cada 1.000, aquestes 6, segurament 5 i llarg, són retards, no pèrdues absolutes. Hem de distingir el que és un retard d'una pèrdua absoluta, cuidado, o destrucció. Són incidències amb equipatge. Llavors, la pèrdua es considera quan han passat 21 dies i no ha aparegut la maleta, es dona com a pèrdua definitiva. I a partir d'aquí s'engeguen uns drets. I, en canvi, retard és fins als 21 dies que pot aparèixer, que et pot fastidiar igual les vacances, però té un altre tractament jurídic, són coses diferents. I una altra cosa és la destrucció o la manipulació d'aquest equipatge quan t'ha arribat. Tot passatger, quan arriba i està en aquesta situació de la cinta que transporta i que surten les maletes, té alguna d'aquestes tres incidències, que, de moment, la pèrdua definitiva no ho sap fins que hagin passat 21 dies, no pot mai sortir d'aquella sala fins que no hagi fet el que en diem és un parte d'irregularitats d'equipatge, que és anar al mostrador que correspon d'allà dintre la sala de maletes i donar totes les dades. Li hauran de donar un pare amb com una matrícula llarga, a on allà li diran la maleta, posar totes les dades, el nom, a on li han de portar si apareix la maleta els pròxims dies, o si està destruïda o transportada, doncs allà haurà de fer el PIR a on t'haurà de constar els danys. Llavors pot sortir d'aquella maleta. I aquí es deriven dues opcions. O bé que te la tornin a l'hotel on tu estiguis i hagis donat aquestes dades al cap de 2 dies, de 3 o de 4, això estaríem parlant, o de 5 o hasta fins a 21, això estaríem parlant d'un retard, i aquí hem de distingir si és el teu destí habitual, que és a casa teva, o és un destí no habitual, que és fora. Per què? Perquè si és el teu destí habitual, amb un retard les indemnitzacions pràcticament són inexistents. La jurisprudència ha dit que no hi ha cap dany suplementari, a menys que hi hagi algú que es pugui acreditar que tu portaves a la maleta i que ha sigut imprescindible, que t'has hagut de comprar nou perquè no has pogut esperar aquests 3, 4 o 5 dies i serà un dany material concret, però si és fora del teu destí habitual, aquí sí que es comença a generar una sèrie de drets que són danys materials per un costat i danys morals per l'altre. Els danys materials, de què estem parlant? De les factures, de coses de primera necessitat que tens de comprar quan tu estàs fora del teu destí habitual i no t'ha arribat la maleta. Això, per un costat, s'han de guardar totes aquestes factures, tot això és el que demanaríem a la companyia que ens ha de reembolsar com a danys materials, i després els danys morals més o menys es venen establint sobre uns 50-60 euros diaris, depèn de cada jutjat i cada situació concreta, no? Uh-huh. Això és el retard de la maleta. Sempre amb un tope, que estem parlant d'uns 1.600-1.700 euros màxim d'aquesta indemnització. Ho dic per què? Perquè la gent quan facturi una maleta sàpiga que si es perd o es retarda, mai podrà obtenir una quantia superior a aquests 1.500-1.600, que són uns 1.100 drets especials de gir, passats a euros. Avui en dia estem sobre aquestes xifres, perquè ho tinguin clar. Per què? Perquè si no ha de fer una especial declaració de valor, que no el fa ningú i ningú sap com se fa, però que és com un seguro. Llavors, respecte a la pèrdua definitiva, quan has arribat a l'aeroport, no ha aparegut la maleta, t'han entregat aquest PIR, te n'has anat a casa o te n'has anat a l'hotel i passen 21 dies i aquesta maleta no ha aparegut, es dona per perduna definitivament. Llavors s'ha de demanar la indemnització completa. Hauràs de fer una llista de pertenences del que hi havia, valorada, i també li dic, si la llista aquesta de pertenències valorada és inferior a 1.700 o 1.600, depèn de quan estigui el dret especial de gir en aquell moment, li pagaran el que reclama de danys materials. Si és fora del destí habitual, pot demanar una part de dany moral, i si és el teu destí habitual, no, però pots demanar el dany material perdut definitivament amb aquest equipatge.
A mi, advocat Miró, a mi se'm va perdre la maleta, bueno, se'm va perdre, no, a mi no, a la companyia, tornant de París, me'n recordo que a Barcelona no em va arribar la maleta, vaig esperar, tal, 21 dies no apareix la maleta, trucant a la companyia, bim, bim, i em van dir, no, és que potser van llegir BCN Burkina Faso, diu, perquè la gent que agafa les maletes, doncs, va venir a donar a entendre que la gent que agafa les maletes no té, diguem-ne, una cultura de saber cap on han d'anar les maletes, i dic, home, i després sí. Em van dir, el que pots demanar com a indemnització és el pes de la maleta. Diu, per molt que portis, no sé, un bolso de cabal 4.000 euros o no
fals,
sé, una
fals,
sabata...
Fals. T'explico. Això del pes de la maleta era abans de l'entrada en vigor al conveni de Montreal. Estem parlant de fa de més de 25 anys avui ja. Uh-huh. Abans del 99 anava per pes. El 99 es va firmar el conveni de Montreal i es van canviar les normatives i no va per pes. I a més, a sobre, a Europa tenim una normativa que té un plus de protecció del consumidor que també està ja transposat amb reglaments europeus. No, va per... el tope són uns 1.130 drets especials de gir, que a canvi d'avui és el que li dic, són uns 1.600. Abans sí anava per pes. Per pes ara només hi va el que és càrrega, no equipatges,
Ja, per tant, tu com demostres, però tu com demostres el que tens a dins de la maleta? Has de portar llavors totes...
A veure, aquesta és la prova diabòlica, però els tribunals han entès que en principi, si tu quan arribes i fas la reclamació, per això és molt important fer una llista extensa amb tot el que portes i valorat. Per què? Perquè si no, aquest primer email, perquè el primer que et fa la companyia quan està perduda definitivament és dir, escolti'm, vins una llista d'algunes coses que hi hagin a la maleta per veure si la trobem. Això és fals. És dir, aquesta llista és la que després ells faran valorar i diran, no, si vostè en el mail que ens va enviar ens en portava quatre coses, amb aquestes quatre coses això té un valor aproximat de tant. No, per tant, és molt important que sempre s'enviï una llista extensiva de tot el que es porta i valorat. I, per tant, s'inverteix la cara de la prova. Qui té que acreditar fins a aquests 1.700 i pico euros que no portaves això, no ets tu, és la companyia, no es pot acreditar, ningú guarda les factures de tot. Home, si hi ha alguna cosa de valor que es té factures, sí, es pot aportar sí. I se guardava. Però en principi va al revés. Per tant, també és veritat que es valora. Quan arribes a la via judicial, això ens passa molt. Però perquè les companyies diuen, escolta, aquest senyor m'està demanant 1.700 euros i resulta que només anava una nit a Madrid i tornava. Com pot ser que portés 6 pantalons i 2 camises i tal? Mm. Hi ha jutges que a vegades ho accepten i a jutges que a vegades diuen, escolta, aquest senyor pot portar el que vulgui dintre. Per tant, és vostè que ha d'acreditar i la maleta va... Per tant, aquí entrem en un criteri jurisprudencial. Però, en general, s'entén així. És dir, qui té que acreditar que no portava el que està dient el passatger és la companyia. En aquell cas, almenys fins a aquest tope. A partir d'aquest tope canvia, perquè és el que li deia. Si hi ha una especial declaració de valor, llavors estarà assegurat i estarà registrat i podrà cobrar el que es va pactar en aquell moment, que ningú fa.
Jo des d'aleshores, Dani, jo el que faig és no posar res de valor important a la maleta, perquè me recordo que portava rodets de fotos, algunes joies típiques, no? Però des d'aleshores...
Efectivament, a més a més, no tan sols això, sinó que hi ha pròpia jurisprudència que considera negligent posar coses de valor a la maleta, el qual és discutible, és discutible. Però, clar, veient alguna jurisprudència, el que sempre s'ha de recomanar és que el que es factura, o bé va amb especial declaració de valor, que ja li dic, sí, s'ha d'anar un dia abans a l'aeroport, s'ha de fer una d'allò, tal, o bé no s'hi posin coses de valor que superin aquests 1.500, 1.700 euros. Ah. Per què? Perquè si es perd, no ho recuperarà. Aquesta és la realitat.
Pel que fa a l'equipatge no facturat, el que portem a la cabina, és important tant assegurar-nos d'agafar-ho tot abans d'abandonar l'avió perquè la companyia, Dan, no se'n fa responsable?
No. En principi, el problema aquí és un problema de prova. Clar, si poguessis acreditar i provar que realment allò que t'has deixat en l'avió ho t'ho vas deixar, segurament podries obtenir inclús una indemnització judicial sobre aquest aspecte. Però, clar, és impossible. El que es deixa una cosa no pot demostrar que es va deixar l'iPhone o el no sé què en el seient de l'avió. Si la companyia ho troba i són mínimament honestos, sempre hi ha es pot trucar a la companyia i tot pràcticament totes tenen un apartat en les seves webs de objetos perdidos. I en principi, pues, si hi ha bona voluntat, t'ho tornaran. I si no, pues, estem parlant d'objectes que t'has abandonat, que t'has deixat.
Sí, sí, com el que es deixa un paraigües a, no sé, al metro, no?
Correcte.
Escolta'm, normalment la majoria de maletes, més del 80%, apareixen al cap de 24 o 48 hores, no?
Ah, exacte. Bueno. Aquest 6 per 1000 està inclòs això. Per això et dic que la incidència amb equipatges ha baixat moltíssim. Per què? Perquè el gran gruix de passatgers fan trajectes de punt a punt, que en diem low cost. Per tant, aquestes són molt difícils de que es perdin, a menys que hi hagi un problema de handling, de vaga o d'alguna cosa que directament no s'han equipat a tal. On hi ha el problema de les pèrdues de maleta és en vols amb enllaç. Aquí sí.
Clar.
Per què? Perquè és el que deia vostè del tema de les etiquetes, on es posa al final, aeroports que no són molt moderns i no estan molt ben preparats,
clar,
i o es perden les etiquetes i llavors queda embarrancada, etcètera. Per tant, pràcticament el 90 llarg per cent de pèrdues definitives són en vols amb enllaç. Uh-huh. Aquestes val la pena tenir clar que has d'anar una mica més en compte si factures. Uh-huh. Que és cert que són les que més es factura perquè són els viatges més llargs.
Exacte,
i acostuma a succeir així. Però sí, és cert que els últims 20 anys la pèrdua o incidència, diguem-ho clar, amb equipatge ha caigut en picat. Uh-huh. Per al model aerocomercial que ha anat modificant-se i que, clar, que ningú vol facturar, perquè que facturar vol dir pagar, pues això ha fet baixar moltíssim la incidència, clar, en equipatge.
Escolti'm, jo, entre vostè i jo quan surto de l'aeroport, i normalment viatjo amb maleta de cabina, però quan viatjo amb maleta grossa d'aquestes que estan a la cinta, jo veig les maletes allà abandonades, les que han quedat, que ningú les ha recollit, o s'han perdut, o venen d'altres vols i tal, jo no veig gaire control,
No hi ha control, inclús hi ha càmeres a tot l'aeroport, però moltes vegades s'ha demanat, per exemple, escolti, que s'oficia a l'aeroport tal perquè ens facin arribar la cinta, perquè inclús és dir molt senzill, no hi ha forma. Per tant, el cost, aquí sempre estem amb la mateixa història, que és que el perill de que algú s'emporti la maleta d'un altre o que algú, també és veritat, que, i això, amb això tenen raó les companyies, hi ha gent que és molt avispada i que surt, que se'n va al mostrador la dona a fer el PIR i l'home ja està a casa amb la maleta i per demanar la indemnització. Això està passant. Però tot això surt molt més econòmic pagar, perquè és un percentatge tan petit, que posar els mitjans per un control estricte i que no succeeixi. Aquesta és la clau. És el tema de la tècnica de la dissuasió amb el tema dels retards i les cancel·lacions dels vols, no? Escolti, d'entrada la resposta sempre és no, i al final el que arriba al final de tot, doncs si és un 1, 2, un 3%, ens hem estalviat tants diners pel camí. I amb el tema d'equipatges, el tema del control, que no és massa difícil, suposa posar diners. I posar diners, aquest tipus de companyies, doncs no estan per la labor. Fixa't que si viatges a països molt més de països del tercer món o així, els aeroports que són bastant més precaris, hi ha molta gent vigilant els equipatges i molta gent demanant-te-les. Per què? Perquè ella ja donen per fet que s'ha de controlar molt més. Aquí es don per fet que la gent és honesta.
Bueno, escolti'm, hi ha una cosa que m'agrada, perquè els grans aeroports on s'acumulen aquests milers de maletes, que per la roca siguin no han arribat mai a mans dels propietaris, al Prat els objectes perduts es posen a la venda en botigues solidàries.
Sí, aquí el que hi ha és una subhasta, en el tema d'equipatges, és dir, cada 6 mesos, i encara hi ha un decret que es va publicar en algun, penso que és el temps del Franco, diré, el tinc jo no sé per on, que regula tot això, és dir, que cada 6 mesos tots els objectes abandonats i perduts van a uns magatzems i després això es subhasta i hi ha empreses que ho compren a grans lots i efectivament moltes d'aquestes van a botigues de segona utilització, sí.
Bueno, mira, almenys si s'aprofita, però sí que és veritat, Dan, que quan et perden la maleta, o sigui, mira, si ja és quan arribes a casa teva, dius, mira, encara, però si és quan vas cap al destí, dius...
No, hi ha viatges que te'l foten l'aire totalment. Nosaltres hem tingut durant 15 anys que portem o presentant demandes sobre aquest tema, viatges que s'han destrossat totalment, perquè si tu te'n vas amb tota la família, recordo el Kilimanjaro, on penso que era, que has de portar tot un equipatge especial, unes tendes, uns repel·lents, uns no sé què, no sé què, no van poder fer res. I clar, el viatge era caríssim. És a dir, sense les maletes no podien anar enlloc. Per què? Perquè era imprescindible tots els objectes per poder... Clar, l'objecte del viatge es va fotre en l'aire totalment. Hi ha viatges que l'equipatge és fonamental.
Sí,
per això, això és important, que quan això succeeixi avui en dia la gent sàpiga que existeix allò que es diu una especial declaració de valor. Per què? Perquè si diem que, escolti, allò val tant i tal, és un petit segur a l'hora de la pràctica. Sí que és veritat que pagues un suplement a la companyia, però, escolti, almenys els 7.000 euros que s'ha gastat la parella i el nen per anar al Kilimanjaro, que almenys els recuperin.
Home, i tant. Bueno, escolta'm, t'expliques tan bé, Dan. La veritat és que no hi ha res com parlar amb un advocat expert en dret aeronàutic que ens treu de dubtes. Mira, a mi em van prendre el pèl. Segur que hi ha algú per algun lloc del món amb la meva roba.
Sí, això ho fan, i ho fan algunes companyies que, bàsicament, encara segueixen dient això, algunes companyies que no són europees, per exemple, que no estan en el tractat i que no han firmat el conveni de Montreal, però, clar, a l'operar aquí se'ls hi aplica la normativa d'aquí. Okay, i ells segueixen amb els convenis anteriors del 99, però és incorrecte, és absolutament incorrecte.
Bueno, doncs a partir d'ara, si em perden la maleta, re de peso, de a peso nada.
Exacte, això és càrrega.
Tot el que porti, allà factures, tot guardat, i sobretot no poseu medicaments a dintre de les maletes, porteu una bossa a sobre, perquè
correcte,
si et perden la medicació, aquí hi ha malament rai. Dan, no et preguntaré si s'ha perdut mai una maleta.
No se m'ha perdut mai, sincerament. És que jo facturo pràcticament mai,
Molt bé, jo també he après, i sempre amb l'equipatge de mà, que també seria una altra conversa, aquesta de pagar per l'equipatge demà. Dan Miró, expert en dret aeronàtic, gràcies per haver estat amb nosaltres.
A vosaltres.
Molt amable, adéu-siau, gràcies.
Adéu, fins ara.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Problemas con tu cerradura? ¿Necesitas abrir una puerta o caja fuerte? Cerrajería Alonso está para ayudarte. Con más de 40 años de experiencia, realizamos aperturas de puerta, cambio de cerraduras y cerrajería de seguridad. Porque en Cerrajería Alonso, tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93-265-1155, 93-265-1155. Cerrajería Alonso, tu cerrajero de confianza.
ranchera. De ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50. Llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50. Y ahí está, sale sub y entra Deportivo Rojo con techo descapotable. Se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Los murciélagos pueden llegar a comerse entre 1,000 y 3,000 mosquitos. Hay que sumarle otro factor que está tensionando todavía más el acceso a la vivienda. La enorme carga fiscal que tenemos en España. ¿Cómo ligas hoy día?
Mira, le quería yo preguntar a Jimena, ¿alguna vez te ha cogido una señora y te ha dicho, oye, a mí me gusta mucho para mi hija?
En mi caso no.
Pues es que...
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Hay cosas difíciles de explicar.
¿Vienen de fuera? ¿Son extraterrestres? ¿Han sido traídas por qué? ¿No? ¿Y cómo?
Pero vamos a intentarlo.
Una cosa es que nosotros enviemos accidentalmente microorganismos a todos estos lugares y otra cosa es que aparezcan microorganismos en lugares donde no deberían estar.
¿Cómo cuáles?
Como por ejemplo en el exterior de la Estación Espacial Internacional, ya no la China.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Estem arribant a les 7 de la tarda, 50 minuts. Estàs escoltant la Linterna COPE Catalunya i Andorra i arriba el moment de l'actualitat. Un informe de la Sindicatura de Comptes constata que la Conselleria de Drets Socials va pagar de forma indeguda almenys 167 milions d'euros a beneficiaris de diferents prestacions socials. Una part dels casos ja han prescrit i, per tant, la Generalitat no podrà recuperar els diners. La majoria d'aquests pagaments estan vinculats a la renda garantida i a la llei de la dependència. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, i en el cas concret de la DGAIA, el volum pagat indegudament puja a 4,7 milions d'euros entre el 2019 i el 2022 per prestacions a extutelats que no s'haurien d'haver pagat. Es confirma, doncs, que hi ha hagut manca de transparència, de control i de seguiment, i la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, reconeix que hi ha debilitats estructurals en el sistema, però s'està treballant per revertir-les. Nega malversació i atribueix els pagaments indeguts al model de gestió que hi havia fins ara.
Quina és la solució? Doncs tenir un bon sistema digital, gestionar bé les prestacions en base a dades i tenir uns equips llavors doncs, ben tecnificats i ben acompassats perquè puguin reaccionar. Però el gruix de les incidències no és per una gestió, una malversació, ni molt menys, és per no tenir prou mans per fer actualitzar amb l'agilitat necessària les prestacions i no tenir, diguéssim, la informació per ajustar aquella prestació a quan el fet es produeix.
La consellera Martínez Bravo ha anunciat també la creació d'una comissió mixta formada per Mossos d'Esquadra i la nova DGAIA per prevenir casos de possibles depredadors sexuals. Casos com el de la nena tutelada que va acabar en una xarxa de prostitució. La consellera reconeix que el protocol es va activar tard, no es va fer fins un any després de la primera sospita.
I primera jornada de les Pau a Catalunya, que han començat amb els exàmens de llengua i literatura castellana. Avui era la prova de foc després de moltes setmanes estudiant. Hi havia molts nervis, molta incertesa en una selectivitat amb algunes novetats, per exemple, pel que fa a l'ortografia.
Sí, i aquesta tarda ha estat el torn de les proves de física o geografia, però els més de 44.000 alumnes que fan la selectivitat s'han estrenat, com deies aquest matí, amb la prova de llengua i literatura castellana, una prova amb textos d'Irene Vallejo, Azorín i Pío Baroja, que uns han trobat molt fàcil i d'altres tot el contrari.
L'examen m'ha semblat bastant més fàcil del que pensava. És com que havien dit que seria com molt més complicat i la veritat és que les coses que han sortit eren les que havien de sortir.
A l'examen, si tu no vas preparat i ben els continguts, si tu sabies, tu traies bé.
No, l'examen jo crec que ha sigut bastant assequible per tots aquests que han treballat, que han estudiat.
Jo he trobat a faltar més les oracions subordinades, una mica més de literatura. Tal com l'havien plantejat i el model, era una mica més, era més diferent del que ens han posat.
Sí que hi ha moltes coses que no han entrat i que li hem donat com més importància i és un examen bastant subjectiu.
I un any més es considera com una incidència en aquestes proves de selectivitat que un alumne demani l'examen en castellà. Ana Losada, presidenta de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, recorda que això és un dret que tenen els alumnes i la petició hauria de ser anònima.
Lo que fastidia, lo que indigna, es que continúan tratando al alumno que pide un examen en castellano como una anomalía, una incidencia, algo puntual, una anécdota. Bueno, anécdota no, porque lo plasmas en una hoja de incidencias. O sea, ¿tú contabilizas cuando se examinas en catalán? ¿No? O sea, eso es algo anónimo. El alumno lo pide y punto. ¿Qué tienes que contabilizar? Un derecho. Es que es alucinante.
La selectivitat acabarà divendres i les notes es publicaran després de Sant Joan, el 25 de juny.
I presó provisional sense fiança per al principal autor de les lesions greus que va patir quatre agents de Mossos d'Esquadra al barri de la Mariola de Lleida a finals del mes d'abril. Se l'acusen de quatre temptatives d'homicidi i dos delictes de lesions greus.
Exacte, i el sindicat USPAC, que es presenta com a acusació particular, demana fins a 90 anys de presó. Del seu portaveu, Albert Palacio, lamenta que la Generalitat no s'hagi personat en defensa dels agents.
Demanem 15 anys de presó per cada presumpte delicte d'homicidi dolós, vale? I el seu ingrés a presó. El fet de que la Generalitat no estigui, doncs ja denota el que li importa als seus treballadors, el que li importa a la vida o la seguretat dels Mossos. És indignant, és lamentable que en un cas com aquest la Generalitat no s'hagi personat com a acusació aquí al jutjat.
Recordem que la matinada del passat 28 d'abril al barri de la Mariola de Lleida es va convertir en una autèntica batalla campal. Un dels agents ferits va necessitar fins a 57 punts de sutura. El detingut, que ara està a la presó, va fugir de Lleida la nit dels fets, però va tornar un mes després al barri amb total impunitat, fins que l'han detingut avui en un ampli dispositiu policial.
Més informació a COPE Catalunya i a les xarxes socials de COPE. Yolanda Bernal, gràcies. Fins demà.
Adéu, fins demà.
I arriba el moment de l'actualitat esportiva amb el company Albert Díez. Albert, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Montserrat, què tal? Bona tarda a tothom.
Si et sembla bé, comencem parlant del Barça. Sí. Un fitxatge que s'allarga i que no arriba és el de Joan Garcia, l'actual porter de l'Espanyol.
Sí, perquè continua sent porter de l'Espanyol, té contracte, és la peça que ha de caure per generar, entenem, sobretot aquí a Espanya, aquest efecte dominó. Recordem la clàusula de sortida, 25 milions d'euros, i sí que és cert, com apuntes, que fa dies que estem comentant que el Barça ha arribat a un acord amb Joan Garcia, que Joan Garcia deixarà l'Espanyol per anar al Barça, s'havia parlat de la Premier. Ahir els advocats i representants de Joan Garcia van estar reunits amb Deco a la ciutat esportiva del Futbol Club Barcelona, perquè recordem que hi ha un tràmit que és el jugador qui ha de depositar la clàusula a la seu de la Lliga de Futbol Professional, però direm allò que és tan habitual i clàssic en aquests temps d'estiu entre temporades, que és qüestió d'hores que Joan Garcia es converteix en jugador del Barça. Elena Condis, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda, compàs d'espera. Continuem en compàs d'espera pel fitxatge de Joan Garcia. Estan tots els tràmits, tota la documentació, tota la paperassa assignada. Només falta que el Barça ingressi els 25 milions de la seva clàusula, més l'IPC, 26,4 milions finals, en un xec a la seu de la Lliga. És el pas que falta perquè sigui anunciat Joan Garcia com a nou jugador culer fins al 2031, finalment signarà per 6 temporades per una qüestió purament econòmica, perquè el club li surt millor a nivell d'amortització i han pactat amb el jugador unes millores de les condicions en el tram final del contracte. Paral·lelament, es treballa també amb la sortida d'Ansu Fati, una cessió al Mònaco, torna ara de vacances per acabar-ho de tancar. Aquí la divergència és que el Barça vol que al final de la temporada la compra sigui obligatòria i el Mònaco prefereix que sigui opcional, i també han d'acabar de decidir el tant per cent del sou que assumirà cadascun dels clubs, però l'operació 100% es tancarà amb una sessió al Mònaco.
Molt bé, gràcies, Helena. Apuntat això de Joan García, 2031 amb el Barça.
Perfecte, estarem pendents, però el que, o qui sí que es mou i molt, és l'Espanyol.
Sí, va a fitxatge per dia, vaja, ahir van caure dos, i avui un més. Aquí ha fitxat l'Espanyol, Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda. Tercer fitxatge compromès per l'Espanyol en només dos dies. Després de l'arribada d'Hugo Pérez i de Marcos Fernández, avui li ha tocat el torn a Miguel Rubio, nascut a Leganés l'any 1998, fa 27 anys, arriba lliure des de Granada, és central, signa fins al 2028. Començarà, doncs, la pretemporada amb el primer equip de l'Espanyol, sense tenir confirmada la seva presència l'any vinent. És evident que tots tres, aquests últims tres fitxatges de l'Espanyol, no començaran tots la temporada amb Manolo González. Algun d'ells haurà de sortir cedit. Són tres incorporacions a nivell zero, a cost zero, que ha fet Fran Garagarza.
Així està l'Espanyol, Fran Garagarza i la secretaria tècnica del conjunt blanquiblau, que de moment s'estan movent molt ràpid.
I sortida important al Barça femení, Albert.
Sí, quan hi ha intercanvi de retrets o intercanvi de paraules entre Jenny Hermoso, no convocada per l'Eurocopa, i l'actual seleccionadora Montse Tomé. Però vaja, el que ens interessa és aquesta sortida al Barça femení. Qui se'n va? Edu Badia, bona tarda.
Acabava contracte aquesta temporada, ja és oficial. Ingrid Engen, la jugadora noruega, tanca una etapa de 4 temporades del Barça amb 13 títols al seu palmarès, on hi destaquen dues Champions. El seu destí tot apunta a que serà l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldes. La defensa s'ha acomiadat amb una emotiva carta a l'afició agraint el seu suport. És la primera sortida confirmada del conjunt de Pere Romeu, a l'espera de fer oficial en les pròximes hores l'arribada de la jugadora catalana del City, Laia Alexandri.
Apuntat. Gràcies, Edu. I camí de les 8 del vespre, t'explico també, Montserrat, en bàsquet, fora del futbol, que el Joventut de Badalona vol deixar l'Eurocup i disputar la FIBA Champions. La FIBA és la tercera competició europea en importància. Està l'Eurolliga, l'Eurocup i la FIBA. Per què? Bàsicament per un tema econòmic. Ha presentat tota la documentació. Falta que aprovin aquesta entrada del Joventut de Badalona per seguir Europa, però en aquest cas deixant l'Eurocup, que ha disputat les últimes 5 temporades, i jugant la FIBA Champions.
Albert Díaz, company d'Esports, gràcies. Més informació a Esports Cope, com sempre, i a la Cope, al llarg de la programació. Gràcies, Albert.
Gràcies, que vagi bé.
I fins aquí, arribant la linterna de Cope, Catalunya i Andorra, rep la salutació de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez, i recorda que la linterna continua amb Ángel Expósito i tota l'actualitat. Nosaltres demà aquí, a la mateixa hora. Fins demà, adéu-siau.